migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. De seguida parlarem dels beneficis de la lactància materna. És una qüestió ja que ho sabem. Que ho sabem tots, que a vegades es pot fer, a vegades no. Això va en funció de moltes coses, de moltes variables. Però els beneficis són i estan demostrats. En principi, el que sí que es coneixia és que la lactància materna transmetia molts més anticossos i protecció contra malalties als nadons. Ara, hi ha un pas més. Resulta que és un estudi contrastat de l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Sant Pau. Resulta que la prolongació de la lactància materna, i això ara en parlarem d'aquí una estona amb un expert, perquè un dels autors de l'estudi perquè ens ho digui, quan parlem de prolongació, quanta prolongació és, resulta que la prolongació de la lactància materna implica un major volum de substància grisa als 10 anys d'edat. Això què significa? Això significa que els nanos poden estar protegits davant de certs trastorns mentals. És possible. Per exemple, depressions o impulsivitat negativa. En parlarem d'aquest estudi, en parlarem d'aquesta meravella, aquestes conclusions que criden i força l'atenció, i en parlarem de seguida aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. I com tenim el temps? Doncs mogudet. Mogudet, perquè ja aquesta tarda és quan esperem la part principal d'aquestes pluges que durant tot aquest dia doncs, estan deixant aigua arreu de Catalunya en diferents quantitats d'entrada. De cara a aquesta tarda, doncs, la restricció serà cap a la depressió central, sector central del litoral prelitoral, i seran d'intensitat entre feble i moderada, però localment forts, i fins i tot parlem de torrencials quan parlem de la part nord-est de Catalunya. És a dir, parlem a Llobregat cap amunt, i sobretot totes les comarques de Girona. Aquí podem tenir doncs, aspectes torrencials. La temperatura baixarà al litoral, una lleugerament més baixa, i quan parlem de l'interior doncs, ja és una baixada moderada de temperatures. El cas és que això es mantindrà, les pluges, sobretot pel Pirineu, demà dimecres, i per la tarda es tornaran a activar les alertes demà dimecres sobre aiguats. Això sí, estaran molt més restringits. Actualitzem la situació, com tenim la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, a veure, el trànsit a aquesta hora encara en alguns punts amb una mica de dificultats, punts també que tenen alguna explicació, com és el cas de la Ronda Litoral, on hi ha hagut diverses incidències aquest matí. L'últim ha estat un vehicle variat. Encara ens queda, en els dos sentits, aquesta ronda, el trànsit molt tocat. Sobretot en sentit Besòs, des de l'Hospitalet fins a la Barceloneta, va molt plena la ronda, i en sentit Llobregat, amb trams de lentitud, també aturades intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. A banda d'aquesta ronda litoral, també comentar, recordar que les obres també poden dificultar el trànsit. Aquest matí això passa una miqueta a la C31, a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat, on hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. En tot cas, a la resta, en principi, de moment sense altres maldecaps. És tot, molt bon dia.
Gràcies, que tinguis un bon dia, Eduard.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. When I look at you
in your eyes. I és curiós perquè cada cop es veuen més beneficis en funció d'aquesta lactància materna, i en aquest cas parlant d'aquest estudi que diu que aquesta prolongació de la lactància materna doncs implica aquest major volum de substància grisa als 10 anys d'edat. S'havien fet uns quants estudis, molt petits, amb una espectre de mostra de població molt petita, s'havien fet al Japó, estem parlant de 30 persones, de poques, que ja apuntaven cap aquí, però ara sembla que la conclusió és clara. Yolanda Canales, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
Com ho tenim, això?
Com ho tenim? Doncs és bo pel cervell, per desenvolupament del cervell, però també la lactància materna s'ha relacionat amb una millor immunitat i un menor risc de patir malalties cròniques. Segons l'Associació Espanyola de Pediatria, per exemple, els nens que no han tingut lactància materna o tenen més risc de patir dermatitis atòpiques, al·lèrgies, asma, celiaquia, obesitat o diabetis. Per això es recomana alimentació exclusiva en pit durant els primers 6 mesos de vida del nen i continuar fins i tot la lactància materna juntament amb altres aliments que complementin l'alimentació fins als 2 anys o més, si és que volen i poden, clar, la mare i el nen, eh? És bo per aquesta immunitat que es passa al nadó, però també per la proximitat molt freqüent entre mare i fill, que quan són més petits doncs és molt important, la importància, no?, d'aquest contacte pell a pell, i també donar el pit és bo per la mare, perquè es recupera abans del part, per exemple, vull dir que també hi ha aquest component. Ara bé, aquí també ja depèn de les circumstàncies personals de cadascú. Hi ha mares que no volen, pels motius que siguin, o que no poden donar el pit al seu fill, no? I després també està la qüestió de poder mantenir la lactància exclusiva. Ja no dic els 2 anys, ja dic mig any. Quant dura la baixa maternal? 16 setmanes.
Sí, correcte. Ara m'agafaves ara mateix. No,
doncs
tenia la xifra al cap, eh?
No em surten els comptes.
No.
I de vegades és difícil. Encara que puguis fer jornada intensiva, que et deixin plegar abans precisament per això, per la lactància, l'hora de lactància, és difícil continuar comptabilitzant lactància i feina. I que s'han de fer...
Sí, està claríssim.
S'han de fer de vegades molt, no?
Equilibris.
Molts equilibris.
Equilibris.
Però, bueno, també això de la lactància i de la llet materna té el seu què, eh? Com va variant, per exemple, la composició a mesura que el nen creix, com, per exemple, al principi, doncs, no?, el calostro, que és molt, molt... És molt greixós, no? I fins i tot ja després, quan el nen comença a prendre el pit, la primera part, la llet conté més aigua i sucre, així es satisfà la set del nadó, per això no recomanen donar-li aigua o sèrum, sobretot quan són més petits, i després augmenta gradualment el contingut en greix d'aquesta llet que li aporta més calories. Per això és important que el nen acabi un pit abans de començar un altre. O sigui, aquests són algunes, no, dels beneficis, de les aportacions que pot portar la llet materna, almenys des del punt de vista, com deia, nutricional i també de donar millor immunitat. Després està aquesta vessant que comentaves, aquest
estudi
de l'Hospital Sant Joan de Déu, que relaciona, no, la ingesta de llet materna amb el desenvolupament cerebral.
Correcte, amb una major substància gris als 10 anys d'edat. És una qüestió que habitualment passa. En aquest cas, hi ha una cosa que podem tenir clara, no? Ara no és cap secret els beneficis de la lactància materna. Altres qüestions és, com explicava Yolanda, portar-ho tot això a la pràctica per les mares, que a vegades no és tan fàcil. Vull dir, una qüestió és el que diu la ciència, el que diu els estudis, una cosa és quan ho portem tot això a la pràctica. Es pot fer? Quines mares ho poden fer? Volen? En fi, entraríem en un altre nivell, no? Però parlem concretament d'aquest estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu, tenim el telèfon precisament un dels autors, el coordinador científic del Centre Computacional d'Imatge Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, el Cristian Stefanotto. Cristian, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, com arribem a aquesta conclusió? Explica'ns.
Doncs el que hem fet és explorar una gran base de dades d'imatge cerebral, que és un projecte per estudiar el cervell adolescent, que es du a terme als Estats Units. Són 8.000 imatges i que, a més, aporten informació molt precisa sobre el desenvolupament, el comportament i qüestions com salut mental dels nens i nenes que formen aquesta cohort. Doncs el que hem fet nosaltres és explorar, amb les dades que es tenien sobre la durada de la lactància de cadascú d'aquests nens, si això tenia un impacte sobre el cervell. Ho hem fet d'una manera exploratòria i hem descobert que sí, que sembla que entre més lactància materna hi ha certes regions del cervell que semblen com més robustes. Són regions, diguem, puntuals, no és que sigui tota la part frontal, però són unes regions que podrien ser clau per certes funcions cerebrals.
Llavors, quan parlem d'això... parlem també d'un millor rendiment, un millor desenvolupament cognitiu?
Doncs en aquest cas, no. Hem explorat si, per exemple, la durada de la lactància tenia impacte sobre qüestió com cognitiva, qüestions cognitives, i altres temes com salut mental, tendències a la depressió o l'ansietat, i no hem trobat cap associació. L'única associació que hem trobat... I és, diguem, amb uns dels paràmetres que mesuren la impulsivitat, és que els nens que havien rebut més lactància materna estaven protegits de cara a un cert tipus d'impulsivitat.
O sigui, és més emocional, no? Control d'emocions.
Sí, exactament. O sigui, en particular, aquest tipus d'impulsivitat és la que, diguem, s'activa quan hi ha un estímul extern negatiu. Es diu impulsivitat negativa, si recordo bé. I això vol dir que aquests nens, els que han rebut més lactància materna, són més capaços de respondre de manera constructiva o positiva davant d'un estímul negatiu, d'una frustració.
D'acord, ja sigui, per exemple, jo què sé, un fracàs escolar, un fracàs a la feina, no sé si aquí també entraria, per exemple, la mort d'un ésser estimat, o sigui, situacions negatives emocionalment, aquestes reaccions. Seria aquests exemples, estarien correctes, els exemples que acabo de posar?
Sí, simplement que aquests nens no estan en edat laboral, però...
D'acord, jo parlava de feina... Va, pues, sí, escola, correcte, sí.
Sí, i les actituds, diem, que podrien anar amb aquesta línia de la resposta negativa o no constructiva serien qüestions com impulsivitat de consum d'alguna substància o d'aliments o activitats com de centrar-se en jugar en excés als videojocs o qüestions així.
Això és extensiu a tots els nens que han tingut aquesta prolongació de lactància materna?
Sí, sembla que, diguem, bueno, nosaltres el que fem és a un nivell, diguem, estadístic i poblacional. Llavors, segurament hi ha casos contradictoris. Sempre es pot esperar que hi hagi casos de nens que han rebut molt poca lactància, però que tinguin una capacitat completament normal i fins i tot exagerada de limitar l'impulsivitat. I també pot ser que hi hagi nens i nenes que han rebut moltíssima lactància, però que la seva personalitat va més pel costat de ser impulsius en aquestes situacions.
Hi ha una pregunta que se m'havia escapat. Quan parlem d'allargar, prolongar la lactància materna, fins a quins anys estem parlant, aquest allargament de lactància materna?
Sí, doncs nosaltres teníem molta curiositat de saber si hi havia com un punt crític que era com a l'òptim, no? Per exemple, si ens demanàvem si pot ser després de 6 mesos era ja com equivalent a un any. I el que hem vist és que els efectes que nosaltres mesurem tenen una associació directa o lineal amb la durada de la lactància. O sigui, el volum, per exemple, del cervell, de les regions del cervell que veiem beneficiades per la lactància, té una relació lineal amb la durada de la lactància. O sigui que la nostra conclusió només pot ser que entre més temps és millor, però no podem
definir un any concret.
Detall.
Mm-hmm. Interessantíssim el tema. Cristian Stefanotto, que coordinador científic del Centre Computacional d'Imatge Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu. Escolta'm, gràcies per haver-nos explicat aquest estudi, molt amable, per les seves explicacions.
A vosaltres.
Que tinguis un bon dia.
Igualment.
Al·lucinant, ens deixa el Cristian parlant d'això. Iolanda, no em diguis que no és flipant l'estudi.
Sí, no. I el que reflecteix és això, veritablement, una cosa que és natural i senzilla, com és la llet materna, el que, no?, els efectes que pot tenir.
Tots els beneficis, més enllà dels que ja coneixíem, que era tota aquesta immunitat o traspàs de protecció contra malalties. Iolanda Granés, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
De seguida parlarem de menjar, parlarem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Le gusta nuestra tierra?
Sí, sí, muchísimo.
En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
Fino, cortés y limpito.
Gregory Peck.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
Charlton Heston.
No es usted lo bastante bueno para ella.
Gene Simmons.
Yo elijo a mis amigos.
Horizontes de grandeza. El domingo a las 10:15 de la noche, en 13.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Hoy martes, disfruta la linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se une a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en la linterna. Hoy con Cepsa, liderando la transición energética.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de ser un professional a l'hostaleria, parlem d'una formació hostalera de qualitat de nivell, parlem de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, parlem amb l'Iñaki Gorostiaga, el seu director. Iñaki, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bé, bon dia, com esteu?
Molt bé. Bé, la primera pregunta que et faré, si et sembla, des del teu punt de vista, com està el sector hostaler professional aquí a Barcelona, per exemple?
Bueno, en aquest moment és un moment dolç pel sector, però complicat per trobar professionals. Dolç pel sector perquè podríem dir que el sector turístic està funcionant molt bé i un dels motius del turisme, a part de la gran ciutat que tenim, és la gastronomia. El que sí que està provocant és que s'estan obrint locals indirectament. Hi ha una demanda sobredimensionada de professionals. Això que provoca? Doncs que a les escoles tinguem una demanda d'alumnes brutal i, per una altra banda, jo crec que en ordenar-se això passarà un temps llarg. No és una problemàtica a Barcelona, és una problemàtica en aquest moment, podríem dir, a nivell europeu a nivell mundial, al nostre sector.
I quina relació teniu, per exemple, amb els gremis, els diferents gremis d'hostaleria que hi ha?
Doncs, mira, l'escola és una fundació privada sense ànim de lucre que va ser creada, fundada pels dos gremis, Gremi Hotels i Gremi Restaurants, i són qui representa el patronat de la nostra fundació. Que l'únic objectiu que tenim és formar els millors professionals o intentar formar els millors professionals del sector. Clar, nosaltres el contacte és en dia a dia i a part hi ha una segona part perquè nosaltres fem formació reglada i formació contínua. Dintre de formació contínua hi ha una línia, que quan dic formació contínua és enfocada a treballadors del sector, que tota la dotació econòmica que reben els dos gremis per actualitzar i formar els seus treballadors es fa a través de l'escola, per la qual cosa nosaltres dissenyem unes formacions sempre molt professionals, no llargues, més bé curtes, per formar i actualitzar la gent que en aquest moment està treballant en el sector d'hotels i de restaurants. Ells fan la difusió a través de les seves plataformes gremials i per la nostra part sí que hem notat que el professional actual, justament el que té molt clar, és que ha de ser millor.
Doncs ja sabeu que encara esteu a temps. tota la informació de l'Escop a la seva web ho trobareu, eh? escop.com, allà trobareu tota la informació si esteu interessat en això, i poca broma, amb l'Escop, Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, perquè jo he estat allà i és magnífica. No estudiant, sí, gaudint dels vostres alumnes, que ja són pràcticament professionals, Iñaki? Perfecte. Doncs Iñaki Gorostiaga, director de l'Escop, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
Una abraçada, cuida't.
Igualment.
Bon dia. I de seguida actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Promoció per temps limitat. El periòdico. Entendre-hi més.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Una historia.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Estaba trabajando, por lo que dejó de lado los estudios. Hace unos años decidió volver. Y Susana, con 45 años, puede decir ahora que es universitaria.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace deporte? Claro,
naranjo.
El naranjo.
Claro, es el único que sabe cosas.
Claro, eso sí, los demás. Porque aquí nosotros callados.
Y decimos que sí, pues no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de la teva COPE més propera, senyals horàries de 2:45 del migdia. Actualitzem titulars de la jornada amb el Carlos Rosada. Carlos, com estàs? Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Doncs mira que la senyora Ada Colau es resisteix a deixar l'alcaldia de Barcelona, tot i el veredicte de les urnes del passat dia 28 de maig. Avui ha posat sobre la taula una proposta a la desesperada, repartir-se l'alcaldia amb Maragall i Collboni, és a dir, una coalició de perdedors per fer fora Xavier Trias, el guanyador de les eleccions. La candidata dels comuns ofereix a Esquerra el primer any de mandat i repartir a parts iguals els 3 anys posteriors amb el PSC. Esquerra assegura que Colau no s'ha fet arribar cap proposta per repartir-se a l'alcaldia, mentre que des del PSC Laia Bonet assegura que mantindran la candidatura de Jaume Collboni dissabte perquè la proposta de Colau no garanteix l'estabilitat municipal. I ja que parlem de pactes, en tenim un d'última hora i que és important. El Partit Popular de Castelldefels i Som Castelldefels han arribat a un principi d'acord, o a un acord, podríem dir, de govern pel mandat entre 2023 i 2027. Aquest matí, Manu Reyes, que és el cap de cartell del Partit Popular i president dels Populars a Castelldefels, i Nico Cerpa, que és el cap de llista del grup Som Castelldefels, han firmat un pacte de govern per governar, com dèiem, la ciutat de Castelldefels, un pacte que s'ha tancat fa breus instants. Tenim també un nou ciberatac. Els Mossos d'Esquadra i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya investiguen coordinadament l'incident informàtic que pateix la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona des d'aquest matí de dimarts. Arran de l'incident, que podria ser compatible amb un atac informàtic, la universitat ha activat un pla de mesures preventives per assegurar el bon funcionament de la seva infraestructura. Les mateixes fonts d'aquesta universitat ens han explicat que la universitat no disposa de connectivitat i, per tant, no es pot accedir als serveis informàtics, però es manté l'activitat docent prevista per aquest dimarts. També, a les comarques de Lleida, la Seu d'Urgell, els Mossos investiguen un professor d'un institut d'aquesta localitat arran d'una denúncia d'un presumpte cas d'assetjament sexual. Els Mossos han derivat el cas als jutjats de la capital alt-urgellenca i la direcció del centre ha apartat el docent. I en aquesta mateixa línia apuntem que la Fundació Vicky Berradet ha demanat al Parlament més formació per detectar els abusos a menors. Asseguren que la prevenció ha de ser curricular.
Carles, moltes gràcies.
Molt bé, doncs vinga.
Que digues bon dia, fins després. Adéu. Ara intentarem encendre les llums en un quart fosc, que és els esports, amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Explica'm una cosa. Sí. Dóna llum al cas en Sofati. Què passa, que volen fora en Sofati al Barça? Aviam, això què és?
Ho intento.
Estic espantadíssim amb això, eh?
No, bueno, això és Mercato, és Mercato. Benvingut al Mercato, per si no se n'havia adonat, senyor Cruz. Benvingut al Mercato, sí. Intentem il·luminar, aviam com està aquest tema, aquest joc de cadires. Entre Ansu Fati, el que vol el Barça, el que vol el futbolista i el que vol el seu representant. Ansu Fati és el protagonista del dia a Camp Barça. Per què? Al Barça li encaixaria que sortís Ansu. Ja fos amb un traspàs, fent calés, o ja fos amb una cessió que arreglés una mica el fair play financer i mantingués la propietat del jugador a Camp Barça. El nano ha dit que Verdes de Sant Segau i que ell el que vol és quedar-se al Futbol Club Barcelona. El seu representant, Jorge Méndez, li ha dit: home, potser hauries de mirar si aquí no tindràs minuts, potser una sessió. L'única oferta que hi ha sobre la taula és la del Wolverhampton. I clar, el Wolverhampton, si Ansu es vol quedar, quan li dius l'única que tenim és la del Wolverhampton, doncs encara em reforces les ganes de quedar-me a Can Barça. Total, que amb la cua entre les cames una miqueta, valgui el símil i que no se m'ofengui ningú, Jorge Méndez, capturat, caçat a l'aeroport del Prat, no ha tingut cap més altre remei que reconèixer que el xicot, Ansu Fati, es vol quedar al Barça.
Ansu quer quedar,
sí, quiere, se va a quedar.
Quer quedar. Es el segundo mejor marcador del Barça.
¿Le estás intentando convencer?
De los últimos dos partidos ha marcado 3 goles. ¿Qué quieres más? Tienes un fenómeno. Ansu ya ha demostrado que es uno de los mejores jóvenes, uno de los mejores jugadores del mundo.
Si és un fenomeno, per què posem sobre la taula una oferta del Wolverhampton amb intercanvi per Rubén Neves? Sí, perquè el Barça ha de quadrar números, fer pli financer, etcètera. Per tancar el tema del Barça, Kimmich ha declarat el seu amor al projecte del Bayern, on encara li queda contracte, per tant, ja jo crec que aquest nom el podríem tatxar de la llista de futuribles. A l'Espanyol, no perquè no es veiés venir, deixa de ser notícia. El club ha fet oficial avui l'acomiadament de Domingo Catoira com a secretari tècnic. Deixa, per tant, la direcció esportiva de l'Espanyol i està circulant que un dels noms objectiu de l'Espanyol és Quique Cárcel, actual director esportiu del Girona. Tant que venim parlant amb les últimes setmanes d'aquesta història d'amor, Quique Cárcel, Mitchell, Montilivi, aquests bons auguris al club gironí, amb el City darrere. Bueno, l'Espanyol ha tirat una canya cap a Quique Cárcel, aviam que passa. Mentretant, a Girona, per reforçar la plantilla, cobra força el nom de Dali Blind, aquest central que també pot jugar de lateral per l'esquerra. Tot això, tenim la selecció de Brasil entrenant a Barcelona. La canarinha està a Barcelona amb Vinícius, jugant contra Guinea, properament partit amistós, i no deixa de ser notícia el retorn d'Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey i Ona Batlle a la selecció femenina. Són 3 de les 15 jugadores que es van declarar no seleccionables via mail contra la gestió de Jorge Vilda. No perdem de vista el món del bàsquet. Avui, quart partit de la sèrie entre Unicaja i Barça. Si guanya el Barça, passa a la final. Si guanya Unicaja, tindrem 5è partit. Qui ja està a la final és el Madrid, després de superar el Joventut de Badalona 1-3 a la sèrie.
Molt bé, doncs, a veure què passa avui, com fa el Barça, i a veure com tenim, quina llum tenim sobre aquest cas. Mercato. José Luis, moltes gràcies.
El Mercato és una època adequada per propostes absolutament esbojarrades, senyor Cruz.
Correcte. Gràcies, José Luis.
Fins demà.
Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzem aquesta i d'altres informacions a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlem. Rebem aquí el director general d'Instituts Odontològics que ha obert. No va ser a Lleida, noves clíniques a Lleida i Reus. Parlarem d'aquesta ampliació. I després parlarem d'emissions. Les emissions d'efecte hivernacle a Catalunya han pujat un 3%. De seguida en parlarem aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Cristina Lagarde dice que el Banco Central Europeo llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos para bajar la inflación. ¿Qué quiere decir con suficientemente restrictivos?
Que van a seguir subiendo los tipos, básicamente. Recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo, Carlos, es bajar la inflación al 2% y que eso no...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra, papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut bucodental, parlem amb instituts odontològics, que d'això en saben i molt, eh? De fet, instituts odontològics ja compten 35 clíniques dentals a Espanya, 29 d'aquestes estan a Catalunya, i darrerament han obert noves. Una a Lleida, que va ser el setembre de l'any passat, el setembre del 2022, i el passat mes d'abril va ser a Reus. Mira, doncs parlem de tot això, parlem de present i parlem de futur amb el director general d'Instituts Odontològics, el senyor Roger Sobrepera. Roger, com estàs? Benvingut, bon dia.
Molt bé, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, fem primer una valoració, no?, d'aquestes noves obertures, tant a Lleida, al setembre, com a Reus, el passat mes d'abril.
Doncs bé, la valoració és molt positiva. Hem tingut una molt bona acceptació en ambdues localitats i això ens permet refermar la nostra proposta de valor de cara al pacient
i també refermar el pla de creixement que tenim pensat pels propers anys, ja que veiem que el pacient ens reconeix i que tenim èxit allà on estem obrint. Mm.
Bé, d'entrada, quins aspectes podries destacar d'aquesta darrera inauguració? I sobretot, hi ha una cosa que clarament, no?, que portarà instituts odontològics a la salut bucodental de la població reusenca.
Sí, de cara a, parlant de Reus, el que destaquem és que hem mirat molt de tenir una ubicació molt cèntrica al carrer Sant Joan número 34, entre la plaça Prim i l'antic hospital, i creiem que és un centre neuràlgic molt a prop de l'hospital, del mercat central de Reus, i això dona facilitat d'accés a tots els reusencs. Aleshores, nosaltres el que volem aportar a la població reusenca és el nostre segell de qualitat i que puguin tenir tots els tractaments odontològics amb una qualitat excel·lent i equipats amb l'última tecnologia.
Bé, ara faré una pregunta. Per exemple, una persona que pugui estar escoltant ara mateix aquesta xerrada que estem tenint, Roger, pot dir, vale, molt bé, felicitats a instituts odontològics, però quina diferència hi ha entre instituts odontològics i d'altres clíniques dentals quan jo vaig allà i m'atenen?
Bé, jo parlaré sobre instituts odontològics.
No, clar, només faltaria, només faltaria.
No conec la resta. Jo el que sí que puc garantitzar és que instituts odontològics el que oferim és un tracte proper de confiança i sobretot de transparència amb el pacient, de sempre oferir realment quin és el millor tractament per cada casuística del pacient. Oferim una explicació clara i detallada del perquè del tractament. I sobretot, i jo crec que és important, acompanyem el pacient durant totes les fases del tractament i després volem construir una relació a llarg plaç en què ens convertim en la seva clínica de referència i un cop solventat el seu problema, per qualsevol revisió futura o dubtes que pugui tenir, inclús per la seva família o coneguts, doncs que ens tingui present a nosaltres en base a aquesta relació de confiança que creem amb ell.
Doncs, senyor Roger Sobrepera, director general d'Instituts Odontològics, felicitats per aquestes noves obertures.
Moltes gràcies.
I gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i donar-nos totes aquestes explicacions.
Un plaer. Moltes gràcies.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El monitoratge d'emissions de Catalunya. En aquest cas, amb una primera i clara conclusió, i és que el volum de gases d'hivernacle ha augmentat un 3% a Catalunya. Tenim, per parlar d'aquesta constitució, d'aquest monitoratge d'emissions de Catalunya, que està composat per diferents científics independents, tenim a la membre del grup de monitoratge, la Marta Torres, al telèfon. Marta, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tots. Molt bé, gràcies per estar-me.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, començarem pel principi. D'on surt la iniciativa per ajuntar-vos i crear aquest monitoratge públic d'emissions de Catalunya?
Doncs la iniciativa surt realment en base a una demanda des dels moviments socials, des de diferents organitzacions, per tenir dades més recents. D'alguna manera, tots sabem el repte que hi ha davant i tots estem posats en el com fer-ho, i per com fer-ho, doncs, molt fàcilment, no? Tothom demana, doncs, quins són els fulls de ruta, què és el que s'ha de fer, d'on estem, no?, per poder-nos anar ajustant o no ajustant. I llavors sí que ens adonem que amb els inventaris d'emissions que tenim sempre un retras com gairebé d'un any i mig en tenir les dades actuals. I llavors, doncs, entre uns quants científics que treballem en aquests àmbits, doncs ens posem a veure si podem desenvolupar un model per almenys poder tenir una aproximació de què és el que ha passat l'any passat, que ens ajudi a planificar, no?, millor el que hem de fer aquest any i els que venen.
Exacte, saber exactament on estem i per què.
Exacte.
La primera conclusió és que ha augmentat l'any passat un 3% l'emissió de gasos a Catalunya, parlem de Catalunya, eh? Això és extraordinari, és una dada sorprenent, ens hem de preocupar, preocupar sí, perquè el canvi climàtic és el que és, no? Això sí, però seria una dada estranya o fora del normal a Catalunya en comparació amb la resta del planeta?
És estranya, sí, i una mica nosaltres ho posem, no?, que és una mica anar a contradirecció, perquè si mirem el que ens diu la ciència, l'IPCC, hauríem ara ja, en un context com el de Catalunya, estar reduint les emissions anualment, doncs, entre un 6 o un 8%. Llavors, és veritat que tot i que aquest indicador global d'emissions és molt agregat, no? I ens diu poques coses de realment on estem fent bé els deures i on no ho estem fent bé, veiem que si durant 2 anys seguits, no? Després del Covid, segueix augmentant, i més 2, més 3%, més 1, bàsicament no hem aconseguit fer un tomb a les tendències d'emissions, seguim creixent, no? Seguim tenint un model on no hi ha hagut cap mena de transformació estructural perquè puguem créixer i, no? I ser pròsperes, mm-hmm. Cobrir totes les necessitats sense haver d'emetre emissions.
Marta, aquí hem d'assenyalar algú? Qui és el principal responsable d'aquestes emissions? Són els cotxes? És la indústria? Que...
Aquestes, amb el model que hem fet, no podem assenyalar a ningú. Sí que és veritat, perquè és massa agregat, no? I és una aproximació com molt estadística. Però sí que és veritat, i això ens apunta i ens assenyala la necessitat que tenim de desenvolupar molts més indicadors en molts nivells, perquè, diguéssim, aquesta és una pregunta que ens fem des de la ciència, que fan les organitzacions, els governs, les empreses, perquè d'alguna manera tots ens hem agafat compromisos, no?, a diferents escales per reduir, i ens estem trobant amb aquesta impossibilitat de moure'ns en el nivell i el ritme que necessitem. Sí que és veritat que el que podem dir és que, per exemple, en les emissions de transport, perquè aquí sí que tenim dades actuals de consums, no?, de quanta gasolina posem, no?, en els cotxes, aquí no hi ha hagut reduccions, per tant, els patrons de mobilitat segueixen sent els que són, i consum d'energia a la llar, en general, tampoc estem estalviant energia o aconseguint, diguéssim, guanys d'eficiència energètica destacables, almenys a priori amb el que ens diuen aquestes dades.
Doncs Marta Torres, membre del grup de monitoratge públic d'emissions de Catalunya. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-nos-ho. Bon dia,
gràcies, bon dia. Aquesta és la qüestió que és... I no crida l'atenció, això, crida força l'atenció, que en un temps de canvi climàtic, avui parlàvem del temps abans i aquest estiu calorós que esperem, doncs trobar aquesta situació. Bé, de seguida parlarem de tecnologia amb l'Edu Porta, el nostre expert en comunicació i tecnologia mòbil, que el tenim ja atent. Edu, com estàs? Bon dia.
Bon dia, buenos días.
Oye, vamos a dejar ahí el anzuelo, porque WhatsApp estrena la función canales.
Canales.
Que de seguida hablamos de esto con Edu Porta, però abans, parlem del centre mèdic Starbene, perquè... segurament portes uns quants anys ja amb el sobrepès i potser també escoltant els consells de la doctora Carmen Torrejón. Per què encara no has pres aquesta decisió d'informar-te, de trucar-la? Doncs anima't, demana una visita informativa personalment amb la doctora Carmen Torrejón al Centre Mèdic Estètic Starbene. Li preguntes tot el que vulguis, tots els dubtes que tinguis. Posa't en mans de bons professionals. La visita és gratuïta, no té cost per tu, així que ja pots trucar per concertar-la. 93 414 3631. 93 414 3631. Truca! Allà està la doctora Carmen Torrejón esperant-te.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1-2-3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 650-51-52-53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería. Así que disfruta ya del plan 1-2-3 llamando al 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento.
Sembla que WhatsApp estrena noves funcions, la funció Canales. Edu Porta, experta en tecnologia, comunicació i tecnologia mòbil, com estàs?
Muy bien, aquí un día más.
Un día más o un día menos, en función de cómo se enfoque y del optimismo que tengamos en el cuerpo, Edu.
También es verdad.
Oye, ¿qué es esto de la función de canales de WhatsApp?
Bueno, pues WhatsApp ha anunciado una nueva función llamada Canales, ¿no? Que permite a los administradores enviar texto, fotos, vídeos, stickers o pegatinas y encuestas a los seguidores del canal de forma lineal, imitando a las funciones de difusión de contenidos de una red social.
Cuando hablamos de forma lineal, ¿exactamente esto qué significa? ¿Qué...
Es como si tuvieses, como cuando entras en el muro de Facebook o de Instagram de una persona y lo ves de una forma lineal el orden que esa persona ha ido publicándolo, sí. Pues lo mismo.
Vale, de acuerdo.
Entonces, estos canales son totalmente anónimos, los administradores pueden desactivar opciones de seguridad, como la posibilidad de tomar capturas de pantalla o reenviar contenidos a terceras personas. Y aunque cualquier persona puede crear un canal de WhatsApp, permite a los usuarios construir un negocio en torno al canal que quiera hacer, con servicios de pago ampliados, así como la capacidad de promocionar ciertos canales en el directorio para aumentar el reconocimiento.
O sea, yo entiendo que, por ejemplo, yo ahora entro en WhatsApp y quiero un canal, el canal se puede llamar, por ejemplo, Herrera en COPE Cataluña y Andorra o Migdia en COPE Cataluña y Andorra, y sería un canal que la gente se va asociando.
Exactamente. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, cuándo va a ser el próximo programa, o puedes subir un link del podcast o una encuesta que le parece a los usuarios tal, y sin ensuciar el canal, sin ensuciar porque la gente empieza a hablar y tal, solamente vas a poder escribir tú y ellos pueden ver pues noticias.
De acuerdo.
Actualidad de lo que vaya poniendo. Y puedes promocionar según qué cosas.
Oye, pues esto está muy bien, ¿eh? No es una mala idea, ¿eh? De WhatsApp.
No, no.
Esto es claramente competir. Competir con... Ha dicho, ostras, vamos a intentar abarcar todo lo que podamos.
Esto para negocios pequeños, que puede ser que estén empezando, puede ser muy, muy viable, la verdad. Hmm. Esta función, de momento, está disponible en Colombia y en Singapur.
¿En Colombia y Singapur?
De momento.
Pero esto...
Porque siempre hacen testeos.
Ah, vale, lo hacen para testear y se han ido a Colombia o a Singapur. Vale, vale.
Exactamente.
Yo estoy pensando, ¿por qué Colombia y por qué Singapur? Con todos mis respetos Singapur, para Colombia y Singapur, pero me llama la atención.
Sí. Singapur, ojito, que es muy grande y tiene mucho dinero.
No lo decía por eso, lo decía por qué Singapur. Pero Japón tiene más personas que Singapur.
Bueno, en teoría, ya digo, siempre utilizan varios sitios para ver cómo funciona, para pulir fallos que puedan haber, y antes de su lanzamiento más países, que será a lo largo de los próximos meses, pues hacen la prueba ahí.
Bueno, pues no está mal. WhatsApp se va actualizando en este caso, está muy bien. Bien, vamos a hablar de otro tema, por ejemplo, las Apple. Apple, que ya sabéis que la semana pasada estaba presentando sus gafas de realidad aumentada, por el módico precio de 3.500 euros, un juguete al alcance de cualquiera.
De muy poco.
Vamos, fácilmente, lo que vamos suelto para desayunar. Pues Apple ha comprado una startup que se llama Mira. Y, casualidad o no, esta empresa, esta startup, Mira, está especializada en visores de realidad aumentada. O sea, está ya claramente apostando por todo este sector.
Exactamente. Apple ha adquirido esta startup de realidad aumentada. Es especializada en desarrollo de visores AR con fines industriales y militares. Eso es básicamente en lo que se especializa esta startup. La compra ha sido confirmada por un portavoz de Apple, aunque la compañía no ha revelado la cantidad pagada ni los motivos detrás de esta adquisición. Mirando los contratos, Mira ha ganado contratos con la Marina y con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y también ha desarrollado visores de la atracción de Mario Kart en Super Nintendo, de Super Nintendo World en Osaka y en Los Ángeles.
Es curioso que este tipo de cosas sirven o para jugar al Mario Kart o para tirar un misil.
Sí.
Esto va en función de tus necesidades del momento. Me hace falta tirar un misil, lo tengo. Que me hace falta jugar al Mario Kart, también lo tengo.
He de decir que es claro, nosotros no hemos podido ver o probar lo que ha hecho con la fuerza, con la Marina y la Fuerza Aérea. Eso es imposible. Pero sí que hemos se puede ver lo que ha hecho con el Super Mario Kart. Y la verdad es que es impresionante, funciona muy bien y te inmerse muchísimo en el juego. Es una pasada.
Claro, yo, Edu, cuando están los militares por medio, con todo el presupuesto que suelen meter en este tipo de tecnologías, dices, mirado desde un punto de vista egoísta, toda esa inversión luego repercute en el sector del ocio, porque la tecnología, con toda esa inversión que realizan los militares, pues sale una tecnología muy pulida para ese tipo de ocio.
Sí, sí, bueno, es altamente conocido que la mayoría de cosas que el ejército invierte luego pues llega al ocio normal, ¿no? Las telecomunicaciones, por ejemplo.
Internet, no, por ejemplo.
Internet.
No olvidemos
Internet.
Que fue una aplicación militar en sus inicios, básicamente.
Exactamente.
Bueno, supongo que, claro, Apple ha adquirido esta empresa pues por lo evidente, ¿no? Porque tiene esta realidad aumentada y además se quita competencia y la añade a su empresa.
Exactamente. Yo creo que tiene ya cubierto el juguete caro para la gente, el de ocio, y ahora se va más a lo que podría ser de forma profesional o un uso profesional, a ver qué puede darle.
Bien, atentos amigos jugones, amigos freaks de los videojuegos. Todos sabemos, y Barcelona es capital prácticamente mundial de este tipo de cosas, de conciertos, ¿no? De conciertos que grandes estrellas como The Boss han empezado su gira en Barcelona, Beyoncé, que la tuvimos hace 2 días. Pero también los juegos tienen sus festivales de verano. El Summer Game Fest 2023, que es el número 3, el nuevo E3 de los videojuegos. Explícanos qué va este Summer Game Fest.
Bueno, este es el no E3 de los videojuegos, que era esta conferencia tan importante de los videojuegos que, bueno, por culpa de no actualizarse y la pandemia, pues se ha eliminado. Entonces se ha creado, llevan unos años ya creando este Summer Game Fest, que siempre se hace en el mes de junio, más o menos, junio, julio, para anunciar lo fuerte, ¿no?, lo interesante del mundo de los videojuegos. Pues bueno, este Game Fest del 2023 ha presentado algunos avances y novedades de juegos, pero en general no ha sido un evento que haya generado grandes sorpresas. La principal novedad ha sido la presentación de gameplay de Final Fantasy VII Rebirth.
¿Otra vez?
El juego más esperado.
¿Otra vez?
Otro Final Fantasy.
Pero esto es un poco el Final Fantasy, perdona, es que esto ya, a ver, que cambien un poco ya, basta ya, ¿no?
Bueno, ten en cuenta de que cada Final Fantasy es independiente.
Ya,
entonces,
pero
en la semana que viene sale el 16 y este es el Final Fantasy VII Rebirth.
Muy bien.
Que es el remake del 7 que salió en el 96, vale. 97, si no recuerdo mal. Entonces, esa es la segunda parte. Se confirma que se retrasa para principios de 2024, pero se ha podido ver el tráiler y la verdad es que tiene muy buena pinta.
No, hombre, no, con las tecnologías que hay ahora, si hacen un remake del 97, pues si no tiene buena pinta, pues ya me explicarás. O sea, apaga y vámonos, ¿eh?
Bueno, también se ha confirmado fechas de lanzamiento como otros juegos como Spider-Man 2 o Witchfire. Y han presentado nuevos títulos como el nuevo Prince of Persia de Lost Crown.
Otra vez.
Un nuevo Sonic Superstar.
Otra vez.
Y Mortal Kombat, que tampoco es muy conocido,
otra
¿no?
Otra vez el Mortal Kombat. Pero, sí, sí, a ver, yo
el 12,
¿no? yo entiendo, Edu, que utilizan este tipo por cuestiones de marketing, ¿no? Por atractivo y tirar un poco de nostalgia, ¿no? Porque si no, no tiene sentido seguir utilizando estos mismos nombres todo el rato.
Son las dos cosas. Primero, tiras de nostalgia y una saga. A ver, yo creo que en los juegos tiene más sentido que en las películas.
Bueno, a ver qué tal, ¿eh? Bueno, pues Edu Porta, oye, muchísimas gracias, como siempre.
Nos vemos.
Un abrazo muy grande, cuídate. Doncs seria un dels que festivals on es presenten aquestes novetats, encara que si vas a un festival d'aquests saps que trobaràs un Final Fantasy o un Mortal Kombat, un d'aquests que són els habituals en aquest cas, eh? Encara que la funció de WhatsApp de Canales pot ser força, força interessant. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.